La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara, on m'he de posar?
Radioteatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance, that's a dream of romance or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives him her all,
that's entertainment. Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música, com sempre entro cantant, no sé per què, perquè les coses no estan per cantar precisament, però avui teníem a Molta Comèdia un convidat que tinc moltes ganes de parlar amb ell, perquè ens coneixem des de fa bastants anys i a més és una figura indiscutible dins de les arts escèniques de Sant Cugat. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, cultura de base. Benvinguts, germans, amb les arts escèniques. El dilluns, dia 30, a la plaça d'Octavià, es va llegir un comunicat de la Plataforma per la Cultura de Base de Sant Cugat, auspiciat per uns grups bàsicament musicals, composat per Dissidència Sònica, Sotasons, Adventícies, El Senglar Cultural, Esfera 72, Jazz en Viu, Aplec Juvenil, FMA, La Xesca, Sant Cugat Black i Arran. Deien bàsicament això. La pandèmia ha posat de relleu una situació prèvia de força desigualtat en accés als escenaris i a la cultura en general a Sant Cugat. No és una situació nova. El nostre poble i ha instal·lat un sistema amb un cercle d'entitats que tenen el favor del consistori. I d'altra banda, la resta de col·lectius que se les veuen magres per superar les traves d'un sistema jurídico-burocràtic dissenyat i greixat per mantenir la cultura indesitjable a ratlla. El present comunicat ve motivat pel fet que en el context de les restriccions actuals aquesta situació s'ha exacerbat i també en la constatació que aquesta pandèmia pot durar molt de temps i pel que fa a la cultura en viu no estem apreciant cap acció rellevant d'acompanyament per part del poder institucional. Interpel·lem a l'Ajuntament, polítics, tècnics, secretaria i intervenció, perquè aclareixin si, a banda d'aplicar restriccions, hi ha un pla a llarg termini per fer possible una programació accessible, estable i segura per part del teixit musical de base de la ciutat. Des de la Plataforma per la Música fem dues propostes al respecte, d'acord amb els següents criteris. Accessibilitat justa als escenaris. Eliminació de traves burocràtiques. Suport al món cultural i tot el seu ecosistema, no només al sector. Mesures preventives i descentralització. Bé, moltes de les demandes d'aquest manifest han estat demanades durant anys i anys des del Consell de Cultura i tot i que probablement ha arribat a molta gent, en qualsevol cas hi ha un aspecte que m'agradaria evidenciar. Quan es parla de cultura de base, què es vol dir exactament? Si busquem el sentit de la paraula base, ens trobem amb diferents coses. A veure, base és allò sobre que alguna cosa descansa. Una altra podria ser allò perquè alguna cosa se sosté. O potser la que s'ajusta més a la demanda col·lectiva, part fonamental, essencial d'una cosa. Hi ha una cultura base? I si és així, les entitats que signen el manifest són aquesta base en el conjunt de la ciutat? Es pot discriminar per manifestacions culturals segons l'origen, segons la història, segons la suposada representativitat? Inclosa una mena d'elitisme, o més aviat cal considerar que qualsevol manifestació artística, ergo cultural, és vàlida en principi sense discriminació. M'agradaria veure si hi ha una resposta a aquest manifest, tot i que també voldria dir que em sorprèn una mica que amb l'actual govern municipal, tal com està format, les coses, diuen, sembla que continuen exactament igual. Deixem que el temps passi i que, com dic sempre, jo que no sóc creient, Déu faci més que nosaltres. Amén.
Com t'ho podria dir, perquè em fos senzill i et fos veritat, que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. Que junts hem caminat, en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne. T'estimo i et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força, que empeny i que es revolta i que jo, que jo, que jo.
Aquesta veu que han escoltat és precisament la de Joan Berlanga, que està aquí a l'estudi amb nosaltres. Joan, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Veig que t'has escoltat a tu mateix.
Sí.
Cosa que no es deu ser massa freqüent.
No.
Amb un aire com de dir... Però què diu, no? Què diu aquest? No?
Sí, 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 i la veritat és que hasta m'ha agradat i tot, mira què et dic. Però penso que el secret no està tant en mi, sinó amb el que diu la cançó. Que crec que és una de les cançons d'amor més honestes que s'han escrit. Perquè al trosset que hem escoltat li falta una altra part, que és la més dolorosa, en tot cas, però és una cançó que parla de l'amor amb una honestedat molt gran.
Bé, tenim en Joan Berlanga aquí, però a la vegada també tenim aquí, amb ànima, amb cos no, i farem, perquè la pandèmia ens obliga, a segons quin tipus de situacions, a l'Albert Flores. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Eduard.
Com estàs?
Bon dia, Joan.
Ei, què tal?
Com estàs?
Bé, mireu, amb ganes de tornar als escenaris d'aquest desembre després d'aquesta parada que hem hagut de fer tots, tota la cultura al novembre, i amb molta força per tornar-hi.
A veure, hem escoltat a mi que en Joan Berlanga amb aquest fragment d'aquesta gran cançó, aquest amor particular de Lluís Llach, però també sentíem uns sons de piano que en aquest cas sortien de tu.
Sí, bueno, la cançó aquesta, aquest apreci que li té el Joan, és recíproc, perquè jo també, bueno, és una cançó molt especial, que tant com diu ella amb la lletra, com amb la música, és una cançó molt maca, molt, molt ben encertada la música per acompanyar aquest text tan, tan especial, i que sobretot a la progressió del mig va pujant i pujant i pujant i pujant, tant d'intensitat com a nivell harmònic, per la qual la gent, ni que no entengui música des del plan més tècnic, diríem, li qualla molt al cor, no? És quan ho estàs escoltant et porta aquest neguit interior que necessites arribar al final, no? Amb l'explosió del text. I sí, sempre que l'hem tocat en directe amb el Joan, ell s'emociona i jo m'emociono, se'ns fa un nus al coll i costa acabar-la, eh, Joan?
Sí, però bueno, nosaltres ens hem de controlar, eh? Els que s'han d'acabar emocionant més que ningú és el públic.
Jo penso, sí, que també els hi passa. No, jo vull dir que ara fa 6 anys, va ser el mes de novembre, o sigui, 6 anys una mica més, del 2014, en aquest programa Molta Comèdia, es vau estar aquí perquè es presentava Llach Poeta al Terra Dolça de Sant Cugat, aquell local
sí,
que ja no existeix.
Sí, sí, sí.
Estem parlant de fa 6 anys,
sí.
I ara tornem a parlar de Llach Poeta, que el dia 17, al Teatre de Mirasol, a les 8 de la tarda, a les 20 hores, es tornarà a representar, en aquest cas, en favor, diguéssim, vinculat a la Marató de TV3, suposo com unes condicions de públic, doncs,
sí,
previstes.
Sí, sí, clar. Això.
Ara en parlarem. Però jo, la primera pregunta que us faria a tots dos és: han passat 6 anys i què ha passat amb Llach Poeta, Joan?
Doncs mira, Llach Poeta té més vides que un gat. Ho vam estrenar el 8 de març del 2014, una idea providencial que va tenir l'Albert i que li agraeixo molt que compartís amb mi, com a espectacle. I vam haver de fer una parada el 2017 i el 2018, una parada forçosa, i el 19 vam tornar a reenganxar-nos, gràcies al Teatre Auditori, que ens va facilitar que ho poguéssim fer el cafè del teatre, i hem estat així fins al mes de març, que hem hagut de tornar a parar. I al setembre vam tornar a reenganxar-nos, o sigui, per això dic que té més vida que un gat, perquè ja és la segona reestrena que hem hagut de fer. I la veritat és que ens trobem molt a gust, perquè comparat amb el 2014 a ara, és com si l'espectacle per si sol hagués anat creixent, no? I nosaltres amb ell. I no té fi. no té fi, perquè el que es diu en aquest espectacle no té caducitat.
Albert, tu diries que quan vas pensar en aquesta, idea, el gènesi d'aquest espectacle, com va sorgir? Per què va sorgir?
De com la vaig pensar, com diu el Joan, a com és ara la criatura, ha crescut molt, ha evolucionat molt i, sí, i ha anat madurant. Jo crec que el temps dona, la perspectiva dona, aquests punts de rectificació, d'aportació de noves idees, i l'espectacle tal com el vaig pensar, de fet, no, ens va xocar el primer assaig, perquè això ja els que l'heu pogut gaudir amb nosaltres ja ho heu vist, és, no és fàcil dir una cançó que està escrita per cantar, per la qual cosa jo li vaig plantejar una idea al Joan, i quan ens vam seure a fer-la vam tenir com un creuament de cables els dos, de, ostres, jo no la puc dir tan lenta, jo no la puc tocar tan ràpida, i va haver de madurar. Tot i així, després de la parada aquesta de 2 anys, la tornada et fa que et repensis com vols tornar. I jo crec que aquest temps que ens vam donar ens va anar molt bé per madurar, que volíem tornar amb un espectacle més teatralitzat. Va guanyar molt més, no era un concert, podríem dir, un recital poètic, sinó que es va teatralitzar, tant en la manera de dir-ho com en els textos que el Joan capta tant l'atenció del públic i fa aquest feedback i aquest caliu que crea, i sobretot també amb la petita escenografia, tant de vestuari com els pocs elements, molt minimalistes, però que et fan l'espectacle un tot. Llavors, jo crec que després de la parada va renéixer d'una manera molt més potent pel que ara veiem i ens agrada.
Jo us haig de dir a tots dos que quan vaig saber que fèieu aquest espectacle, la primera cosa que vaig pensar, la gosadia que teníeu, en el sentit que vosaltres, dins d'aquest espectacle, incorporeu, poseu unes cançons que són molt conegudes, mm-hmm, per moltíssima gent. I, per tant, ja, vulguis que no, doncs, interiorment, quan es comença, ja immediatament sentir la cançó, sentir la cançó cantada.
Sí, sí, sí.
I, en canvi, després això es produeix com una espècie de subversió.
Sí. Una desconstrucció, que diria Ferran Adrià.
Desconstrucció, exactament. I com ho vau viure, això, Joan?
Bueno, ja, és el que et deia l'Albert, no? Que al principi ens vam trobar en que, clar, un poema, tu fas un poema i aquest poema li pots posar una música, si vols, i el pots cantar després, no? Però, clar, quan tu escrius una cançó, la lletra i el poema aquell ja està pensat per ser cantat. Aleshores, el tempo del cantar i el tempo del parlar són molt diferents. I aconseguir aquesta harmonia entre la paraula i la música és el que ens va costar al principi. Per això que, com deia l'Albert, al principi era més tipus concert i al final va acabar sent més tipus teatral, no? Aquí la gran feina la fa ell, perquè una miqueta, diguem, no és que vagi al remolc, ni molt menys, perquè la música que sona és la que és, eh? Però, clar, ell, el dir jo, vull dir, ha de controlar molt més que jo, i és una gran feina. I penso que hem aconseguit aquesta harmonia. La gent se n'oblida de la cançó, perquè molta gent ve i et diu, escolta, jo me'n recordava d'aquella cançó, i recordava la tonada i la tornada i tal, però, ostres, tota la lletra no me la sabia, saps? I la paraula acompanyada de la música adquireix una potència i una força que nosaltres veiem que aquí dona molt bon resultat.
Aquí, en aquest cas, Albert, el que m'agradaria que tu comentessis una mica és quan tu acompanyes, entre cometes, el piano, que les pauses, o efectivament el tempo que apuntava també el Joan, s'ha d'acomodar moltíssim. O sigui que tu has d'estar molt atent,
sí,
a com va sortint això per anar-li donant aquest suport sense trencar el fet del recitat. Això devia costar moltíssim.
Bé, això és un dels aspectes que et deia que a l'inici ens va costar més i que vam tenir que fer un canvi de mentalitat i de dir, comencem a treballar-ho. Perquè, com bé dius, Eduard, jo tinc associat la música just amb un canvi d'una estrofa del text. Tothom que el ve a l'espectacle i coneix les cançons manté aquesta associació, i això no funciona, perquè la lletra, i sobretot també els que coneixen molt a Lluís Llach, veus que ell, les cançons, per la cadència del text, de la lletra, de la música, per tota la melodia, estira molt les cançons. De vegades una frase dura molta estona a nivell de música per la cantarella que té aquesta cançó, però en canvi, si tu, que això sí que era una premissa bàsica per nosaltres, vols seguir la importància del text, el missatge del text i la rigorositat del text dit, que això era, bueno, aquest aspecte important a destacar, la música no encaixa. Llavors, evidentment, aquí vam començar a moure-ho d'una manera que sí que hi ha uns anclatges, hi ha uns moments on jo sé que en aquell punt exacte on el Joan acaba la frase jo he d'acabar, per la qual cosa, sent un sol instrumentista, sent jo l'únic músic que hi ha a l'escenari, em permet modular molt més fàcilment que si fóssim un quartet de corda o una orquestra sinfònica. Llavors, això sempre m'ha facilitat molt més. Però també és cert que, finalment, quan veus el resultat, s'ha creat un producte nou. Quan tu escoltes la nostra versió de la Madame i escoltes la versió de Lluís Llach de la Madame, evidentment és la mateixa lletra, és la mateixa música, però el resultat és diferent. És com si amb els mateixos ingredients de cuina fas dos plats similars, però tothom li fica el seu segell personal, no? I evidentment, quan surts i escoltes doncs, la Murla, la Madame, Amor Particular, té la idea de recordar-nos molt, i juguem amb aquest aspecte a l'obra original, però estàs donant una cosa totalment diferent. Vull dir, com deia el Joan, no? La gent surt i diu, l'he escoltat mil cops i no m'hi havia fixat mai tant amb la lletra, o no sabia què deia, no? I aquí, per la contra, doncs el text ha cobrat molta importància. Vull dir, ara, Joan, suposo que recordes abans de l'estrena, que era quan el producte aquest era com més novedós i més arriscat, i vam agafar una persona que apreciem i estimem, la Txell Roda, i li vam dir, vine, Txell, mira't l'espectacle abans de l'estrena i digue'ns lliurement què et sembla. La Txell després ens va dir, venia molt reàcia perquè al llac a mi no me'l toquen. Venia amb por de què faran aquests amb les lletres i amb la música. I evidentment, a la que abans va dir, és un espectacle molt honest i fet des de l'estima i l'amor. Vull dir, jo crec que m'he aconseguit això, no? Doncs, un respecte.
Doncs ja veuràs, que no ens passi res quan ens senti el Lluís.
Això, jo volia preguntar precisament això a Lluís Llach, quan vau estrenar, sabia que ho anàveu a fer. O no ho sabia?
Sí, bueno, sí, clar.
Necessitava una autorització, no?
Ho hauria de saber, perquè nosaltres vam demanar permís, tenim drets del seu representant.
Clar.
Evidentment, i ell ho sap. No, a més, nosaltres vam estar al Centre d'Art Santa Mònica un dissabte i diumenge. No va poder venir a veure'ns, però me'l vaig trobar el dimarts de la setmana següent, que tocava el Carles Casas, un amic seu i músic que l'ha acompanyat durant molts anys, i me'l van presentar al Lluís. O sigui que ara, en aquests moments, el Lluís, si més no, me'l van presentar l'altre dia, ja ens coneix i ja sap de la nostra aventura. I bueno, i esperem que el dia 17 digui la seva.
Clar, que convé dir és que precisament en aquest concert que estaven dient del dia 17 a Mirasol, en streaming, via streaming, Lluís Llach participarà i farà, suposo, el seu comentari. Albert.
Sí, bueno, això era una de les idees que van sorgir, i les pluges d'idees són molt, molt importants avui en dia, perquè moltes vegades la gent no sap què es poden portar a terme. I clar, quan van plantejar per què no fem un Llach Poeta benèfic per la Marató, en uns moments com els d'ara, que la cultura ha estat tan tocada, tan damnificada, i vam dir, ostres, seria preciós que des de la cultura poguéssim ajudar a la investigació de la Covid. Encara és una doble il·lusió, no?, que teníem. per fer-ho més gran, perquè no portem al Lluís, Lluís de, en aquests moments sembla ser que estarà al Senegal, però ens va dir que entraria en directe amb una connexió en streaming, i encara per fer-ho, donar-li aquest toc més de ciutat i fer-ho una mica més gran encara, doncs vam convidar el Francesc Orella a col·laborar i ell obria l'espectacle. Clar, tot això vam plantejar-ho directament a l'Ajuntament de Sant Cugat, que li agraïm molt aquesta ajuda a nivell organitzatiu, i a l'Associació Mans del Teatre, que també col·laboraran, i sobretot per la, com ja saps, que ho vam estrenar aquí, que Sant Cugat, que tenim tot aquest contacte, aquest feeling amb la ciutat, vam dir que això, si s'ha de fer, s'ha de fer aquí. I evidentment, la cosa s'ha anat fent gran i n'estem molt contents, i esperem que tant en directe pugui venir el màxim aforament possible i que ho vegui tota la gent que pugui per les xarxes.
I recaudar, molta pasta per poder contribuir amb això de la Marató.
Ara que ho comentem, seria potser convenient que expliquéssiu exactament les entrades, com es poden comprar.
Això, Albert, em sembla.
Albert, precisament avui... Sí, precisament avui, a la tarda,
sí.
Perquè tot això està inclòs dins dels actes de Nadal de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Hi ha la presentació per part de l'Ajuntament.
Avui a la tarda, crec que és a les 7 de la tarda, sí. Hi ha la roda de premsa, amb la presentació de tots els actes que conformen de les activitats de Nadal, i Llac Poeta Benèfic per la Marató de TV3 serà un dels actes que estan dins de... tota aquesta gran oferta cultural.
I les entrades i tot això, Albert?
Les entrades, en principi, des de la pàgina santcugat.cat/Nadal, que això, el cartell que mourem per les xarxes a partir d'avui a la tarda, estaran disponibles per poder-les reservar. Tant les entrades físiques, per la gent que vulgui venir a veure l'espectacle a Mirasol, amb l'aforament limitat i amb totes les mesures de seguretat màximes que puguem fer.
Quina capacitat es pensa que pot ser, en nombre de persones?
Crec que en aquest moment estem parlant d'unes 80 persones
presencialment,
a l'aforament del teatre.
Sí.
I després la part de l'streaming, per veure-ho per streaming. Llavors, tant un com l'altre, l'entrada és un donatiu obert, entraràs a la compra d'entrades, selecciones el donatiu que vulguis fer, i tant un com l'altre, com l'streaming, pots adquirir la teva localitat física o virtual. I com deia el Joan abans, esperem que això sigui tot un èxit.
Sí.
No ho dubtem.
L'única restricció està en els... és a dir, entrades de 500 euros no es poden comprar, perquè els bitllets de 500 em sembla que ja no circulen. Però les altres quantitats, la que vulgueu.
Jo us haig de dir que aquest problema no l'he tingut mai.
Ni jo tampoc.
No l'he tingut mai, aquest problema dels 500 euros, però en qualsevol cas ho entenc perfectament. Ara m'agradaria que comentéssim una mica aquesta evolució que abans apuntàveu, és a dir, des del moment que l'Albert comença a pensar en aquesta possibilitat, feu la primera, assageu, prepareu, estreneu, amb aquestes parades que tu, que deies, explicaves, Joan. Però una part de l'evolució és que, a part de les cançons de Llach,
sí,
heu anat introduint algun element més. Jo recordo l'última vegada que ho vas veure, que va ser a la cafeteria del Teatre Auditori,
sí,
doncs que hi havia algun element més, si recordo, un vocabulari, sobretot, la mateixa paraula, no?
Sí.
Aplicada a un home aplicat a una dona.
Et refereixes com es diu això, els speaks, no?, que fem.
Sí.
I, clar, l'espectacle és lletra i música de Lluís Llach, però nosaltres, sense arribar a l'extrem que feia ell, que era entre cançó i cançó, tots els parlaments que feia i tal i qual, hi ha un acudit sobre això, però no l'explicaré, nosaltres hem pensat que l'espectacle és la totalitat de l'espectacle també inclou el que diem nosaltres. És, primer expliquem l'origen de Llach Poeta, I això ja trenca una mica el gel, perquè a vegades quan la gent sembla que vagi a escoltar un espectacle de poesia i ja es posa un pal a l'esquena i diu, ei, que això va en sèrio, no? I efectivament va en sèrio, però la gent riu, plora, s'emprenya, té totes les emocions, no? I nosaltres el que hem fet, el 8 de març, quan ho vam estrenar, ja vam fer un discurs en contra de la violència masclista, i aquest discurs l'hem incorporat al guió, i el fem cada vegada que fem Llac Poeta. Aleshores, per això, hi ha poques intervencions meves, al marge de la lletra i de la paraula d'en Llac, però penso que ajuden molt, perquè descongestiona una mica, no? És a dir, entre, després del molt particular, per exemple, doncs fem una comparació que jo vaig treure d'una revista que es diu Mongòlia, que és molt bona perquè compara les paraules verdoler i verdolera i zorro i zorra, i això ajuda i, bueno, penso que forma part d'aquest tot de l'espectacle.
Tenia un element aquest que tu apuntaves de... No diré distensió, perquè en definitiva tampoc l'espectacle ja feia un equilibri entre una cançó i l'altra cançó, ja aneu fent un equilibri de
sí,
manera...
Sí, hi ha una dramatúrgia, sense voler s'ha creat una mena de dramatúrgia perquè té un inici i un final i, concrets, no? I, sí.
Amb l'experiència d'aquests anys, amb les parades que ja has apuntat abans i tot plegat, ho has representat per tot Catalunya, Albert?
Bé, Llarg Poeta s'ha representat molt per la zona d'aquí del Vallès, pel Barcelonès,
per Lleida.
Per Lleida i pobles de la comarca de Lleida. I després hem estat a la zona de Tarragona, vam estar a Tarragona Ciutat, al Teatre Metropol, i ens fa molta il·lusió, estem intentant poder arribar a terres de Girona, que estem treballant per anar cap al nord i sobretot cap al sud també, o sigui, no et negaré que anar a Porrera, anar a Verges, són, entre altres horitzons, són ítaques per nosaltres que estan allà, estem viatjant per poder tancar. Evidentment, és un espectacle que ens permet, tant pel seu format, per la seva facilitat de portar a tot tipus d'escenaris. Ho hem fet en teatres d'auditoris, a l'Auditori de Lleida, a Sala Gran, però ho hem fet a llocs molt petits, com la de Badoc de Barcelona, que hi havia 20 persones de públic.
Sí.
És un espectacle molt polivalent que ens permet moure-ho de manera molt, molt còmoda i que la gent que el va coneixent s'hi va emocionant i s'hi va tirant amb la il·lusió de que hi podem anar.
I costa, eh? Vull dir, no és... tal com ho acaba de dir l'Albert, sembla que ens hàgim estat fent unes rutes d'aquelles de no parar, eh? Però no. Vull dir, costa molt, perquè normalment... Bueno, vendre cultura ja costa, és molt difícil, no? I clar, nosaltres som dos farandolers, però no som cap dels dos, és mediàtic i és allà dir... No té l'espectacle venut, així com així, no? Tenim una tercera pota de l'espectacle, que és la Cris, que està a producció, i ella us podria explicar lo difícil que és poder anar a tants llocs com hem anat.
I a més pensant que malauradament, des de fa uns quants anys, els ajuntaments han reduït moltíssim, doncs el fet del pressupost cultural... Sí. Que per coses com aquesta, com aquest espectacle que feu vosaltres, són imprescindibles.
Sí, però bueno, els pressupostos culturals sempre han estat
ara, així. Ara, Eduard, ens trobem amb una situació més kafkiana, podríem dir, perquè és que ara, justament ara, els ajuntaments tenen capacitat econòmica perquè han anul·lat tots els actes, han anul·lat els concerts, sobretot
les festes majors,
que a nivell econòmic era una gran part del pressupost anual, però, en canvi, es troben de que fins i tot ni que vulguin reprogramar petites coses han d'anar cancel·lant, movent, reprogramant, i ara és un moment on fins i tot pobles petits ens han dit programaríem, però la gent no ve, tenim por, hi ha gent gran.
Sí, sí,
encara
sí.
Hi ha un punt de que, sobretot, la gent gran té por d'anar-hi, de ficar-se en un lloc tancat, llavors... jo crec que tots estem vivint aquesta situació de la manera que podem que els ajuntaments intentaran, crec que s'està donant importància a la cultura en aquest moment. De vegades quan perds una cosa és quan la trobes a faltar, no? I en aquest precís instant, si més no per Sabadell, per Sant Cugat,
sí, tots els Sabadell.
Contactes que hem tingut a nivell d'ajuntament és ganes de tirar endavant petits projectes i sobretot de donar-li vida a la gent de proximitat. Veig que molts ajuntaments en moments com ara estan intentant que les companyies de casa puguin representar i cuidar-nos.
Sí, això és una cosa que està fent, Albert, està fent Sabadell. Sabadell
sí, però
està...
moltes altres ciutats sí. I pobles, a Joana, fixa't que Artés va reprogramar tota la Festa Major, els hi va donar, pues, va intentar mirar tots els artistes de que hi havia a la ciutat, al poble, intentar... Bueno, pues això, al final és una mica... Ens hem de cuidar nosaltres, no? I has de cuidar el de casa i potser...
Bueno, Sabadell hem estat de sort perquè jo, tot i que sóc un fill adoptat de Sant Cugat, sóc nascut a Sabadell. I l'Albert, tot i que és també el seu centre de treball a Sant Cugat, viu a Sabadell. Aleshores, a Sabadell han aplicat la quilòmetre zero de cultura... I anirem a Sabadell.
Per això que està molt bé. Jo us volia preguntar, ara parlant de diferents llocs, a Sabadell o Artés, si heu trobat, segons el lloc on aneu, una diferència en la resposta del públic, o és bastant homogènia?
No, és absolutament homogènia, la resposta. És que sempre és... Et quedes parat, perquè... Hem anat a Barcelona, hem fet temporada a una sala que està especialitzada en teatre argentí, teatre bàsicament més en castellà, i això era una novetat absoluta, i tothom absolutament que ve...
Quina, aquella de... Que
la Bada Badoc. A Gràcia. A Gràcia.
A Gràcia, sí.
I absolutament tothom que ve, el feeling que rebem és de que els agrada. Però joves, grans, gent enamorada d'en Llach, gent que en Llach no li agradava i de cop i volta venia i diu, escolta, doncs sí. No, i jo sé l'opinió, ara no ho diré, de gent molt crítica d'aquí de Sant Cugat, que ha vingut i ha dit, noi, m'agrada.
Albert?
I sobretot és això que diu el Joan, no? La resposta és bona, la comunió que crees en el públic és màxima, vull dir, una de les coses que m'agrada més d'aquest espectacle de proximitat, on tens els actors a tocar i on a l'acabar pots interaccionar, és precisament aquesta, no? Durant l'espectacle es crea un caliu màgic, veus els somriures, veus les llàgrimes de la gent, alguna cançó, en un moment trist, veus aquest sentiment comú que es crea i al sortir és això, no? Gairebé tothom et ve, m'ha emocionat, m'ha sorprès, vull dir, una de les coses més, poder no sabien si venien a un recital poètic, que la gent que ve de nou no sabien si venien a algo més de cantar. La gent ve una mica a veure que ens trobarem i surt sorpresa. I després molta gent que ha repetit. I
sí,
tu, Eduard, Eduard, ets un d'ells que quan un espectacle que l'has vist diverses vegades et segueix agradant, evidentment es crea algo més d'aquest espectacle, quan el vas veient li vas traient coses noves que poder abans no t'hi havies adonat, no? Per nosaltres...
Aquesta evolució que jo penso que l'espectacle ho ha tingut, és una evolució que en definitiva ha anat consolidant una cosa ja inicial, una cosa pensada inicialment, però que precisament suposo a mesura que ho aneu repetint, hi ha aspectes que es van com...
Sí, però això passa en general amb tots els espectacles en viu, eh? Vull dir, aviam, si ara parlem d'una obra de teatre, jo que soc més de teatre, i l'Albert també segurament t'ho dirà a nivell de música, si tu fas un espectacle, estrenes avui, d'aquí 10 dies, el que faràs s'hi semblarà molt. Però hi haurà aspectes que hauran evolucionat, perquè és impepinable. Nosaltres evolucionem amb el públic. La resposta del públic ens condiciona i ens ajuda i ens fa créixer, no? I això és el que ha passat.
I encara més, Joan, perdona que talli, però encara més, sí, perquè si et fixes hi ha una part de l'espectacle que és més fixa, que evolucionarà, lògica de que ens entendrem més, i que és la part musical i de text heu parlat, no, recitat, però hi ha una part que és mòbil, que és la que, tot i haver-hi una base molt similar, podem anar jugant, i que sí que és la que ens permet aquest contacte directe i més actual. Com deies, Lluís Llach parla entre cançó i cançó, però Lluís Llach aporta a cada un d'aquests parlaments una cosa que és màgica i que no tens al disc, que és el perquè d'aquesta cançó, quan la va escriure, com es trobava, en qui li va dedicar, et fica en situació i és, al final, la part del concert que més t'agrada, perquè el disc el tens a casa i ja sona prou bé. En Llach Poeta passa algo similar. Cada cop que el Joan s'adreça al públic, s'adreça de tu a tu. No és una actuació de jo estic aquí, soc l'actor i dic el meu speaking, no. Hi ha una mena de trencar aquesta barrera amb el públic, de parlar de tu a tu i de que el públic s'ho fa seu. Llavors, aquestes intervencions de Joan van evolucionant amb el temps. Evidentment, tenen un guinyo petit a la situació que estem vivint avui en dia, al masclisme que encara és inherent a la nostra societat, amb algun partit polític que ha sorgit, amb aquests tics que estem, de vegades, ja adoptant com hi són i potser ja no ho remarquem, doncs tot aquest Parlament, evidentment, ni que sigui poc, va evolucionant, i jo crec que és una de les parts que qualla més amb el públic perquè se'l senti seu i actual. I jo, fins i tot, quan vam començar l'espectacle, jo no parlava gens. Durant tot l'espectacle tocava el piano, acabàvem, saludàvem i sortia. I a la reestrena vaig fer els agraïments finals i parlo, m'adreço al públic, i el públic també ho agraeix. I hi ha aquesta dualitat amb el Joan, que fins i tot acabem cantant una cançó plegats. Llavors, va evolucionant i es va adaptant a cada moment de la vida. I jo crec que això és el que fa més actual i viu.
Hi ha una cosa clara, i és que precisament aquest, ja ho comentàveu, no?, aquest trencament de la quarta paret, no? O sigui, el fet de dir estem actuant, però en canvi el públic que està veient-ho, el públic que està davant, que està baix, per dir-ho d'una forma, doncs com si no hi sigués i no. No. El que feu és trencar això.
No, nosaltres volem que hi sigui.
I que hi sigui. A més, hi ha una altra cosa que tu apuntaves, Joan, i també, Albert, i és que efectivament, si hi ha una gran diferència, una diferència substancial entre el teatre i el cinema, per exemple,
sí,
o la pantalla, sí, és que cada representació és diferent.
Sí.
Sempre.
Sí. A mi
pitjor, a mi... millor.
Sí.
És igual, però és diferent.
Sí, és diferent. I, bueno, és el que deia abans, que és impossible, a més, que sigui... Bueno, no ho sé, els grans teòrics de les arts escèniques et diran que no, potser, eh?
Però
jo penso que és un ofici que treballa amb sentiments. I sí que pots controlar tu com a professional i el que tu vulguis, no? Però es crea una màgia entre els mateixos actors o els mateixos intèrprets musicals o el que sigui, que això s'ha de transmetre d'alguna manera. I aquesta evolució només pot venir a través del temps i a través de la repetició.
Doncs a veure, repetim abans de que ens esperim. Què és el que passarà? I el que passarà serà que el dia 17, al Teatre de Mirasol, a les 8 de la tarda, nit, al capvespre...
Vespre, a les 8 del vespre...
es representarà Llach Poeta, una vegada més, i que, a més, hi haurà, per una part, la presentació que farà el
Francesc Orella.
Francesc Orella,
el
per
qual
una banda,
estem i, molt agraïts.
I després hi haurà també la participació via streaming del mateix Lluís Llach.
Esperem.
Cosa que completarà, farà un tipus de representació que, a part de que està dedicada a la Marató de TV3 i per la investigació d'aquesta Covid-19 que ens té com ens té, doncs, a part d'això, doncs, voldrà dir que serà un espectacle, en aquest cas, jo penso que rodó.
Sí, jo penso que sí.
Sí, és la
a més,
idea...
No podem demanar idea, més, oi?
La idea és això que dèiem, no? Que no és un Llach Poeta sol, és algo més que un Llach Poeta, no? És un espectacle on hi ha el Francesc, on hi ha el Lluís Llach al tancar-lo, on hi ha l'Ajuntament, on els mitjans de Sant Cugat... donaran cobertura, és la idea d'aquestes coses és al final que entre tots fem molta més pinya i,
sí.
I la cosa es fa molt més grossa.
Doncs Albert Flores, Joan Berlanga, gràcies per haver estat aquí en aquest programa explicant-nos tot això. Ja ho hem viscut i ja estem vivint per anticipat el que pot ser aquest espectacle que es fa al Teatre de Mirassol, i no cal dir-ho, doncs esperar que tota la gent que ens estigui escoltant i que després, a partir d'aquesta nit, quan hi hagi doncs, aquesta roda de premsa explicant què passarà amb les festes de Nadal en quant a representacions, en quant a teatre, en quant a dansa, en quant a música, doncs que puguin anar personalment al Teatre de Mirassol, i si no poden, doncs que ho facin també via streaming i que participin en aquesta acció que penso que és convenient. No entrarem en els detalls de dir que a vegades, segons quines accions que fa la gent, la bona gent hauria d'estar també suportada per la gent que no ho és tan bona.
Ah, sí.
I que li sobren els diners.
Exacte.
Però, en fi, deixem-ho d'aquesta manera, perquè sí, nosaltres...
No ens fiquem en un jardí.
No podem fer més coses. Albert, moltes gràcies. Joan, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. I ara escoltem una mica de llac. Per exemple, què podem escoltar? El meu país? Doncs vinga, el meu país.
Vinga.
Adeu.
Adeu.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Sempre es pot veure el campanar veir. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. Contrabandistes, mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Sempre en sabré, malalt d'amor. és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Ah, escoltant el País Petit, el meu país, sempre m'emociona, perquè penso que ja aconsegueix una cosa importantíssima, que és no a tocar la fibra, que també, sinó en poques paraules aprofundir de tal manera que t'està explicant una cosa que tu probablement has sentit tota la vida i que en canvi mai te les havies posat en paraules concretes. És així. Bé, amics, parlem una mica de l'agenda cap de setmana, que és curta, curtíssima, com us podeu imaginar, i que vol dir que farem el que podrem mentre puguem fer-ho. I pararem de divendres i de dimarts, que són les úniques coses en principi que estan programades. No sé si aquesta tarda, si aquesta tarda nit, a les 9, hi haurà, doncs, a Torreblanca el concert que està previst. I dic que no ho sé perquè aquest dematí vaig entrar aquí, encara no se sabia. Per tant, si voleu anar-hi, doncs, abans consulteu si es, està, si es farà o no es farà. El que sí que sembla que es farà és demà divendres a les 20 hores, a les 8 de la tarda nit, al Teatre Auditori. Es farà Pedro Páramo, la dramatúrgia de Pau Miró a partir de la novel·la de Juan Rulfo. A mi m'agrada veure perquè penso que és difícil, molt difícil fer dramatúrgia a partir d'aquesta novel·la. La direcció és el Mario Gas i la interpretació per dos grans, com poden ser la Vicky Peña i el Pablo Derqui. I el dimarts vinent, dia 8, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, la reposició de la flauta màgica de Mozart i Schikaneder, amb els amics de l'Òpera de Sabadell, direcció musical de Daniel Gil de Tejada, la direcció escènica d'en Pau Monterde, amb en Marc Sala, com a Tamino, Marc Sala que vam tenir aquí fa 3 setmanes, Sant Cugatenc d'adopció, en Carles Pachón com Papageno, la Mercedes Gancedo com Pamina, en Gerard Ferreres com Sarastro, l'Urano Ursanant com a Reina de la Nit i la Laura Obradors com a Papagena. És possible que algun d'aquests que estic dient jo no estiguin el dia 8, en Marc Sala ja és segur, aquest ja ho sé, però pot haver algun canvi que jo no m'ha arribat encara informació perquè passant de com estava previst fins al dimarts no podia estar la persona. Jo diria que alguna de les tres dames serà diferent dels que estaven previstes. I ara us torno a deixar amb en Lluís Llach en els últims minuts i us deixaré amb Ítaca. Adeu, fins dijous vinent.
Sense ella no hauria i si la trobes, pobre, no és qui t'haca t'hagi enganyat. Sabi com t'hauràs fet, sabràs el que volen dir les itaques.